L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Encetem a partir d'ara els 30 minuts diaris que dediquem a la informació municipal. Els nostres pobles prenen el protagonisme i des de les diverses redaccions dels mateixos desenvolupem els temes que avui dimarts 23 de març són actualitat. Salutacions de qui s'encarrega de coordinar i presentar avui aquest temps de notícies. Tere Giner, comencem. Mentre Lleida debat la construcció d'un magatzem nuclear a Ascó, l'eurodiputada Rebecca Harms diu que les regions alemanyes que acullen cementiris nuclears segueixen igual de pobres. El Col·legi d'Enginyers Industrials de Lleida, favorable a la construcció d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, debatia ahir dilluns els pros i contres de la seva ubicació a Ascó. L'alcalde del municipi, Rafael Vidal, tornava a defensar que és una instal·lació necessària perquè Catalunya té ja avui més de 1.200 tones de residus nuclears provenents d'Ascó i de Vandellòs 2.
A Catalunya en aquest moment hi ha aproximadament unes 1.200 tones d'elements de combustible gastat. Això és una realitat que tenim en aquest moment distribuïdes en dues piscines de combustible gastat a Ascó i una més a Vandellòs 2. A part hi ha els residus de Vandellòs 1 que han de tornar, que són, tenen un volum menor però també tenen un pes important. No? Per tant, ja tenim una situació real.
La instal·lació, a més, crearia fins a 500 llocs de treball. L'ecologista Manel Adelantado, en canvi, defensa que cal primer tancar les nuclears i que cada territori després assumeixi els residus que ha produït. Adelantado rebutja, a més, un magatzem centralitzat perquè el considera objectiu terrorista.
Que, a més, seria, no dubtem, Zapatero ha estat invitat pel Obama a participar en una cimera sobre seguretat nuclear, sobre terrorisme d'instal·lacions nuclears, perquè es té por d'això. Evidentment, si concentrem tots els residus en un sol lloc, tots els residus de tota Espanya, 7.000 tones, prop de 6.700 tones, això seria indubtablement un objectiu terrorista.
D'altra banda, l'eurodiputada alemanya dels Verds, Rebecca Harms, explicava el dilluns al matí a Tarragona que les regions d'Alemanya que acullen cementiris nuclears segueixen sent tan pobres com als anys 70.
Per exemple, la gent que va construir aquesta planta va venir de fora, doncs necessitava gent especialitzada i com que ja no n'hi havia, doncs van ser companyies de fora de la regió. Els llocs de treball que es van formar a la zona són els agents de seguretat que hi ha al voltant de la planta.
Harms explicava que ja fa uns 8 anys Alemanya va apostar perquè cada central nuclear fos responsable dels seus residus, evitant així un únic cementiri nuclear i el risc de transportar els residus d'un lloc a un altre del territori. L'eurodiputada feia aquestes declaracions acompanyada pel diputat d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Daniel Pi, que afirmava que si Ascó acull el cementiri nuclear, això es convertirà en un fre i un inconvenient per al desenvolupament econòmic de tot el territori.
I quan, a més, encara no sabem durant quant de temps estarem generant aquests residus. Segona reflexió. No es pot parlar d'energia elèctrica com en parlàvem fa 20 o fa 30 anys. En aquest moment, i no ho vulgui reconèixer que miri les estadístiques de la patronal d'UNESA, en aquests moments el mercat ibèric és exportador net d'energia. Per tant, que no ens vinguin amb històries de que tancar les nuclears significa quedar-se a les fosques. Un cementiri nuclear per una zona és claríssimament un fre, un inconvenient, un problema pel seu desenvolupament, com ells han tingut tristament la possibilitat de reconèixer.
Pidia que no es pot assegurar que el cementiri de residus nuclears sigui segur, quan en cap cas s'ha determinat la durada del funcionament d'aquest magatzem ni què passarà després amb aquests residus. El El Consell de Govern vol aprovar en caràcter d'urgència les normes de planejament urbanístic dels municipis de l'Ebre que no en disposen. El Consell Executiu va donar ahir llum verda per a que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, aprovés de manera immediata normes de planejament per a 39 municipis del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i comarques gironines que no comptaven amb cap mena d'ordenació urbanística general. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens parla dels municipis de les Terres de l'Ebre que s'hi acolliran i de les normes bàsiques.
Doncs segons se'ns feia saber des de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, entre aquests municipis, 11 es troben a les Terres de l'Ebre: La Galera, Freginals i Mas de Barberans, el Montsià i Ginestar, Palma d'Ebre, la Torre de l'Espanyol i Vinebre a la Ribera d'Ebre, Arnes, Caseres, Prat de Comte, Vilalba dels Arcs a la Terra Alta. Cal recordar que el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya del 1/2005 del 26 de juliol obliga els municipis a dotar-se d'un pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM, un document que concreta els usos del sòl, determina els llocs més adients per al desenvolupament del municipi, protegeix el sòl no urbanitzable i fa les reserves d'equipaments i infraestructures necessàries per al futur. Totes aquestes previsions han de respectar les figures de planejament superior, com ara els plans territorials parcials que impulsa el govern per a cadascun dels àmbits de planificació de Catalunya. Així, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha estat redactant les normes bàsiques per a aquests 39 municipis de tot Catalunya, 11 dels quals, com diem, són a les Terres de l'Ebre. I ho ha fet en contacte amb els mateixos ajuntaments. Aquestes normes permeten almenys delimitar el sòl urbà i el sòl urbanitzable, contenen unes ordenances d'edificació bàsiques i plànols d'ordenació per a cada terme municipal. Igualment preveuen reserves d'equipaments i d'espais lliures, delimiten polígons d'actuació urbanística i sectors de millora urbana. És a dir, constitueixen una eina de planejament bàsica per a un municipi mentre aquest tramita el seu Pla d'Ordenació Municipal Urbanística, el seu POUM. En qualsevol cas, aquestes normes de planejament són d'aplicació per a un termini màxim de 4 anys, durant el qual els municipis afectats hauran d'aprovar el POUM o bé hauran d'haver de tramitar les seves pròpies normes de planejament pel procediment ordinari. És la segona vegada que des del Departament es fa servir aquest procediment extraordinari per a dotar els municipis de normes de planejament. El desembre del 2009, el govern ja va donar llum verda a la tramitació urgent de normes per a uns altres 104 municipis. Ara, amb l'aprovació urgent, avui, d'aquest nou paquet de 34 municipis, entre els que es troben, com hem dit, 11 de les Terres de l'Ebre, i un cop entrin en vigor el conjunt de les normes encarregades per als 143 ajuntaments, tots els municipis catalans comptaran almenys amb planejaments urbanístics.
Gràcies, Josep. Ja que parlem de temes urbanístics, continuem fent-ho, i en aquest cas des de Deltebre, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha adjudicat obres d'urbanització de carrers per valor de quasi 2 milions d'euros. Lluïsa Bertomeu ens en parla en la següent crònica.
La Junta de Govern Local de Deltebre ha adjudicat recentment les obres de millora de la primera fase de l'urbanització Riu Mar i del carrer Riu Llobregat per valor d'1.952.611 euros. Les obres d'urbanització de la zona cinquena de Riu Mar, primera fase, adjudicades a la UT Transcornejo Canalitzacions Pagat per un import d'1.580.899 euros, preveuen dur a terme una intervenció integral a tota la zona afectada que consistirà en renovar el ferm, substituir la xarxa d'aigua potable, construir una xarxa d'aigües pluvials per evitar inundacions quan plou, millorar la zona de passeig i de vianants, col·locar nou mobiliari urbà, plantar arbres i dignificar les zones verdes. Les obres, subvencionades en 290.000 euros pel Pla Únic d'Obres i Serveis, està previst que comencin a finals de maig, principis de juny. Pel que fa a les obres d'urbanització i de millora del servei d'aigua potable al carrer Riu Llobregat, adjudicades a la UT Coban Contrajissa per un import total de 431.186 euros, es finançaran amb una subvenció del POS de 268.711 euros i la resta a través de contribucions especials i l'aportació municipal. Sens dubte, dues obres molt importants per al municipi de Deltebre en temps de crisi. Gervasi Aspà.
Comencem el que serà un any o any escaig de moltíssima activitat en qüestió d'obres de Deltebre, perquè en aquest any s'han de posar més de 12 milions d'euros d'inversió damunt de la taula i s'han de posar al carrer. Això permetrà donar una gran quantitat de feina a les empreses del poble, a tot el que és la gent del poble, i permetrà pal·liar en certa manera el grau de dificultat que avui en dia tenen la majoria d'empreses. Per primera vegada pensem que és l'Ajuntament el que estira de l'economia municipal i intenta d'aquesta manera afavorir amb aquestes grans tasques que anem a fer, aquestes activitats, a la ciutadania. A partir d'aquí, el primer que farem és el riu Llobregat, amb el qual començaran a fer el primer carrer, un carrer també emblemàtic, un carrer que dona suport a tot el que és la zona 30 de la Cava, que a més porta a la majoria de crios cap al Col·legi Sant Miquel, i per tant, com a primera actuació, serà aquesta. No? I la segona, i que té un impacte pressupostari més important, que gairebé quasi 2 milions d'euros, és l'entrada del riu Mar i una part de la zona quinta, que amb el qual el que farem és començar a posar al lloc que pertoca una urbanització que està durant més de 30 anys abandonada i que ara per fi posem fil a l'agulla, comencem a treballar, comencem a invertir i anem a començar a dissenyar el que és el riu Mar del futur, el que ha de ser.
Les obres del carrer Riu Llobregat afectaran el tram entre l'Avinguda Goles de l'Ebre i el carrer Sant Miquel, 419 metres de llargada. D'acord amb el projecte, aquest carrer es convertirà en sentit únic de circulació i hi haurà una calçada de 3 metres d'amplada, 2 metres de carril per a l'aparcament de vehicles i una vorera de 3 metres. Les obres estan previst que comencin el dia 6 d'abril i tenen un període d'execució de 3 mesos.
La propera notícia de la que ens en fem ressò ens arriba des d'Alcanar, perquè divendres passat van quedar oficialment inaugurades les noves dependències de la policia local. Unes instal·lacions situades als baixos de l'Ajuntament d'aquest municipi, al local que antigament ocupava Correus i que han estat subvencionades a través del FEIL 2009 i en les que s'hi han invertit més de 124.000 euros. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'inauguracions, concretament de la que divendres passat protagonitzaven la subdelegada del Govern Central a Tarragona, Maria Teresa Pallarès, i el mateix alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. Tots dos van ser els encarregats d'inaugurar la rehabilitació interior de les dependències, noves dependències municipals destinades a la policia local d'Alcanar, a partir d'ara denominada Oficina d'Atenció al Ciutadà. Una rehabilitació que ha comptat amb una inversió per part del Ministeri de Política Territorial de 124.236 euros en virtut de les subvencions del Fons Estatal d'Inversió Local 2009. Una oficina i unes dependències que a partir d'ara milloraran l'atenció als ciutadans que necessiten efectuar qualsevol tipus de gestió amb la policia local. Alfons Montserrat.
I pensa que el nou equipament és un equipament millor, més còmode, més agradable, més funcional, i per tant, tant els que treballen com els que puguem anar a demandar algun servei tindrem més comoditat i serà un lloc més agradable. El que sí que vam procurar, i per això també posem d'oficina d'atenció al ciutadà, el que hem procurat és posar tot l'èmfasi del món en què s'està prestant un servei públic de seguretat, de garantia, d'orientació ciutadana, i per tant posar aquesta denominació d'oficina d'atenció al ciutadà, i per tant també el que hem procurat és a l'hora de fer el disseny, després d'estudiar les necessitats que hi havia, a l'hora de fer el disseny de l'edifici, que és el marc físic on se presten aquests serveis, o se presten gran part aquests serveis, no tots, perquè molts també es presten al llarg de tot el terme, però sí que com a edifici que sosté físicament aquests serveis, el que vam procurar que també no perdre de vista aquesta mentalitat de que és una oficina on se presten serveis, i per tant això, no? Que hagués vidre, que hagués transparència, que es pogués veure, que hagués color, que hagués llum, que sí que és un edifici, en definitiva, no hi ha luxes, però sí que sigui un edifici modern i funcional i que pogués donar comoditat a la gent. I sobretot penso que a partir d'aquí la policia té unes instal·lacions dignes. Fins ara patíem una miqueta d'espai i a més que cada ciutadania no complia en els requisits de la llei d'accessibilitat. En aquest aspecte tot això ja està solucionat i per tant tindrem més metres, més mitjans i més recursos per a mirar d'oferir més qualitat en els serveis que venim donant.
Les noves dependències de la policia local estan situades als baixos de l'Ajuntament, al local que antigament ocupaven les dependències de Correus i Telègrafs. Inclouen el despatx del cap de la policia local, una sala de treball amb capacitat per a una vintena de persones i equipada amb les noves tecnologies, dos despatxos més, un dels quals és privat, i el calabós, a més de taquilles, lavabos, dutxes i l'armer, que es troben situats a la planta baixa, connectada directament amb el pàrquing de l'Ajuntament, amb l'aparcament municipal, per garantir la discreció i seguretat tant dels agents com de les persones detingudes.
Des de Santa Bàrbara, avui Josep Roig ens parla de la reunió que van mantenir dies enrere responsables del CODE, de l'ACA, així com també el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre amb l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, per analitzar l'estat actual dels treballs de redacció de la nova depuradora de Santa Bàrbara, que han servit per incorporar al projecte el canvi de col·lector que inicialment no estava contemplat en el mateix. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Encara que no podia concretar una data per a l'inici dels treballs, l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, sí que feia palesa la seva satisfacció pel resultat de la reunió mantinguda dies enrere amb responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua i del CODE per tal d'analitzar l'estat actual dels treballs de redacció del projecte de la nova depuradora de Santa Bàrbara. Boronat explicava que la reunió havia servit, entre altres coses, per incorporar la substitució del col·lector que inicialment no estava contemplat en el projecte.
Sí, ja fa temps que estem treballant amb la nova depuradora, tant des del CODE com de la mateixa ACA, a través de Carlos Loasso, el coordinador territorial de l'ACA, d'aquí de les Terres de l'Ebre, també Víctor Gimeno, i el mateix Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de començar, bueno, de preveure ja la construcció d'una nova depuradora que substituïgués a l'actual, molt més moderna, amb sistemes de depuració molt més moderns. Ja fa temps que anem treballant i bueno, ara s'està avançant ja en la redacció, i una de les coses que quedava pendent era lo col·lector que dona entrada en esta depuradora. És un col·lector que ja té molts anys, està molt foradat, que clar, el pas del temps l'ha degradat moltíssim, i clar, amb una depuradora nova, flamant, per dir-ho així, no? Sí. I el col·lector vell, ara que es feien ja tots els treballs, pues, des de l'Ajuntament i també des del CODE havíem reclamat que es canviés, es substituïgués estos, me sembla que són sobre 400-500 metres de col·lector, se substituïgués i es fiqués un col·lector nou, no?
La nova depuradora es traslladarà a uns terrenys propers a l'actual i l'alcalde Planer insistia en que aquestes obres tindrien que aprofitar-se també per a canviar la ubicació del col·lector, que a part d'obsolet està ubicat al llit d'un torrent, la qual cosa dificulta el seu manteniment i neteja.
Jo apostaria, això encara està per veure, però jo apostaria per treure el col·lector també del barranc. Un dels problemes que hem tingut sempre és l'accés per a la neteja del col·lector este. Si es pogués traslladar este col·lector a una altra zona que no anés per baix al barranc, pues, de cara a la seva neteja i de cara al seu tractament, no? De dia a dia, pues, mos seria molt més fàcil a tot. Tot i això, vam tindre el compromís del director de l'ACA de que això havia d'anar endavant perquè bueno, al final el sentit comú i la lògica pues s'imposa, no?
Boronat no podia amagar la seva satisfacció per la sintonia assolida amb els responsables de l'ACA i del CODE amb el tema del canvi del col·lector, perquè aquest s'inclogui al mateix projecte de substitució de la depuradora o bé es faci un projecte específic, terme que està encara per determinar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem unes pentetes.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Recorda que la matèria orgànica representa un 36% de les nostres deixalles. És la fracció que generem en major quantitat. Per això, és molt important que la dipositem al contenidor marró per tal de reciclar-la. Tot allò va parar a la planta de compostatge del Mas de Barberans, on es transforma en un adob natural d'elevada qualitat per abonar la terra. Per cada 100 kg d'orgànica, se n'obtenen 20 de compost. Recorda que l'ideal per facilitar el procés és utilitzar bosses compostables. Si et resulta difícil, tira-ho en bossa de plàstic, però mai sense. És un missatge del Raber, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'Ajuntament d'Amposta ha fet l'entrega de diferents ajuts a entitats de la ciutat dedicades a ajudar a les persones en situacions difícils, tant des del punt de vista alimentari com també de salut i enfermetats cròniques. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i la regidora de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Laia Subirats, van assistir a la signatura dels convenis amb 5 entitats socials del municipi, entre les que es troben les 3 associacions que es dediquen a la distribució d'aliments, Càritas, Creu Roja i Siloé. Actualment, aquestes 3 entitats assisteixen prop de 1.200 famílies de la ciutat amb la distribució d'aliments i productes de primera necessitat. L'alcalde ha volgut destacar el fet que els ajuts que reben les entitats per part de l'Ajuntament només han augmentat respecte a l'any anterior als destinats en aquestes 3 últimes entitats, ja que, donada la situació econòmica, es troben amb una forta demanda. A més, Càritas ha endegat recentment un menjador social a la zona coneguda com Nazaret, que atén un bon nombre de famílies necessitades. L'alcalde també ha manifestat la intenció de reforçar aquests ajuts en el darrer trimestre de l'any en funció de com vagi desenvolupant-se l'exercici, com ja es va fer l'any anterior. Així ho explicava Manel Ferrer, que feia referència en aquestes associacions que ajuden actualment a les famílies en més crisi.
Sí, ahir del matí al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta es va procedir a la signatura d'un convenis anual amb 3 entitats socials de la nostra ciutat, concretament amb Càritas, amb Creu Roja i amb Siloé, entitats que justament en un moment en què el context de crisi econòmica està apretant d'una manera tan i tan evident, són les entitats que estan fent una tasca molt important a la nostra ciutat, ja que es dediquen bàsicament a l'atenció de famílies en necessitat perentòries, com són inclús arribant al tema de l'aportació d'ajuda alimentícia. Es va fer el comentari que entre les 3 entitats en aquest moment estan ajudant a un col·lectiu de la ciutat d'Amposta que arriba fins al 1.100-1.150 persones. Per tant, pensem que l'assignatura d'aquest conveni és, per una banda, visualitzar l'ajut que l'Ajuntament ofereix a les 3 entitats a nivell econòmic i, per altra, també servir com una mena d'agraïment a la funció que fan tots els voluntaris i tots els membres d'aquestes 3 ONG, que ja dic que en aquests moments és del tot necessari la seva tasca per a continuar ajudant a les persones que ho estan passant tan i tan malament.
D'altra banda, també s'ha signat els convenis entre l'Ajuntament i 2 entitats dedicades a l'ajuda a malalts, com és el cas de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Amposta i l'Associació d'Afectats per la Fibromialgia. En aquesta ocasió, l'alcalde ha assegurat que des de l'Ajuntament es dona tot el suport possible en aquestes entitats i també ha volgut manifestar l'agraïment per la tasca que desenvolupen. Al mateix temps, Ferrer ha demanat a les responsables d'aquestes 2 entitats que continuïn lluitant per aconseguir els recursos que els permetin seguir donant assistència a les persones que actualment atenen.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La propera temàtica informativa tracta d'una xerrada al Centre d'Interpretació sobre l'energia nuclear a l'Ametlla de Mar. Energia nuclear, civil i militar, 2 opcions que es toquen. Aquest és el títol de la xerrada que tindrà lloc al Centre d'Interpretació de la Pesca el proper dissabte 27 de març. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
En el marc del cicle d'actes informatius sobre la crisi ecològica i el canvi climàtic, el proper dissabte a les 7 de la tarda tindrà lloc la xerrada Energia nuclear, civil i militar, 2 opcions que es toquen, que anirà a càrrec de Joaquim Corominas, enginyer industrial, membre fundador del grup de científics i tècnics pel futur no nuclear. Aquest cicle de xerrades està organitzat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i l'Associació Una Sola Terra, que vetlla per la defensa del desenvolupament sostenible i la promoció de les energies renovables. Dins d'aquest cicle hi ha programades 10 activitats que tindran lloc al llarg de tot l'any. Ens ho explica Mari Carmen Martí, regidora de Cultura.
Tornem a fer una altra conferència. Creiem que tenim bastant solucionat
el de posar el cementiri nuclear, que no el volem i ho hem deixat ben clar, i crec que el territori s'ha mogut prou en aquest sentit, però vull dir, nosaltres volem encara fer un incís. Tornem a portar gent que ens parlarà sobre aquestes opcions. El tema de la conferència serà energia nuclear, civil i militar. Dues opcions que es toquen. Anirà a càrrec de Joaquim Coromines, que és enginyer industrial i membre fundador de Científics i Tècnics per un futur no nuclear. Esperem la vostra assistència, creiem que el tema és prou important.
Aquesta activitat és una mostra més de la preocupació mediambiental del Consistori Calero. A la vegada, aquesta proposta cultural és una de les activitats que s'estan duent al Centre d'Interpretació de la Pesca gràcies al treball de la Regidoria de Cultura i Medi Ambient, instal·lades en aquest espai conegut pels caleros com el Pes o Antiga Llotja.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
En la recta final del nostre temps de notícies anem a conèixer els guardonats en la diada de l'esport que es va portar a terme a l'Aldea el passat divendres. Seto Gallego, Antena Aldaia.
Este passat divendres 19 de març i a les 10 de la nit a l'Aldea, al pavelló poliesportiu municipal, tenia lloc la sisena festa de l'esport aldea, una festa en què es premia els esportistes aldeans amb les seves diferents categories. En parlem amb Dani Andreu, alcalde de l'Aldea i regidor d'esports de l'Ajuntament de l'Aldea.
Sempre que podem gaudir d'esta festa és, d'alguna manera, l'homenatge que li podem rendir a tota la família esportiva del nostre poble. És molt bonic que a la pràctica esportiva se li sumi també el reconeixement a l'esforç que esteu fent, no? I d'esta manera, entitats, col·laboradors, famílies, entrenadors i, en definitiva, els esportistes mateixos s'han de sentir reconeguts i que el seu poble els ho agraeix, la seva pràctica i, sobretot, la seva implicació en una cosa tan sana, tan social com és l'esport, no? Per tant, què mínim, què menys pot fer l'Ajuntament de l'Aldea que anualment recordar-vos a tots, en general, als premiats també, perquè d'aquesta manera pues, la pràctica esportiva encara sigui pues, cada vegada més consolidada i millor.
Una festa de l'esport aldeà en el que els aldeans i les entitats aldeanes són els encarregats de votar als esportistes de l'Aldea. I els premiats amb la festa de l'esport, amb la categoria de premi al voluntariat, va recaure sobre Manel Vilarroya Serrano, del Club Patí l'Aldea, la Junta de la Unió Esportiva Aldeana, Daniel Panicello Buera, del Club Futbol Sala Faraons, i Daniel Carafi Gassó, de l'Associació de Tenis de l'Aldea. El premi a la constància i a l'esforç va recaure sobre Júlia Ferrando Blesas, del Club Patí l'Aldea, Carles García Mena, de l'Associació de Tenistes, Joaquim López Gilabert, de la Unió Esportiva Aldeana, i Josep Frank Martí, del Club Futbol Sala Faraons. El reconeixement a les entitats va recaure sobre la Unió Esportiva Aldeana, la projecció esportiva sobre Jessica Valdepérez Meca, el millor esportista de l'any sobre la campiona, sobre la Júlia Ventura Rey, i mencions especials a càrrec de Núria Gascugat, el juvenil femení de la Unió Esportiva Aldeana, el futbol sala amateur de la Unió Esportiva Aldeana i el futbol sala Faraons. Com a títol pòstum se va recordar a Juan José Gombau Mora, fundador del Club Ciclista de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que el temps s'estabilitza, parlarem d'una situació meteorològica pels propers dies una mica indefinida, perquè el sol no acabarà d'imposar-se del tot, ni tampoc parlarem d'un temps insegur, dominat per pluges, en tot cas per la presència d'alguns núvols que facin una mica la guitza. Avui ho començarem a notar perquè, malgrat que el sol s'imposi gran part del país, sobretot cap a l'interior o especialment en àrees de muntanya, hi ha molts núvols baixos, boires i boirines que els hi costarà de marxar. Creiem que a mesura que el sol vagi escalfant, la majoria tendiran a dissipar-se, però en podran persistir, sobretot de manera local, a la façana litoral. No només a Catalunya, sinó també al País Valencià i a les Balears. Aquest fet farà que, en conjunt, en els sectors on els núvols quedin una mica persistents, tossuts, les temperatures no s'enfilin tant com a la resta, on l'ambient es suavitzarà de manera notable i es podran arribar a valors pròxims als 20 graus. De cara a demà i dijous, sembla que els núvols núvols en general tornaran a fer-se més abundants, no només per la presència de núvols baixos, sinó també perquè arribaran un parell de fronts bastant desgastats, que en tot cas poden donar algun petit plogim cap a Ponent, Pirineu Occidental, sobretot de cara al vespre de demà o també tard de vespre de dijous. En conjunt, tot plegat farà que les temperatures diurnes reculin una mica i els valors de matinada siguin una mica més alts que no pas aquesta matinada, que han sigut una mica més baixos. En tot cas, sembla que de cara a divendres i al cap de setmana el temps pot estabilitzar-se més, amb més domini del sol i amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
Hem intentat, com diàriament solen fer, amb tan sols 30 minuts, parlar-los-hi d'algunes de les notícies més destacades al nostre territori. De moment, res més. Els emplacem demà a seguir informats amb l'informatiu de Mutem.